Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer en aquesta jornada del dimecres, dia 24 de setembre. Obrim l'informatiu a nivell local parlant que Balaguer acollirà del 17 al 19 d'octubre la 33a edició de Fira Auto, la Fira del Vehicle d'Ocasió i Complements de Balaguer, que oferirà més de 200 vehicles. La fira es complementa amb el tradicional mercat de la Ganga i amb un espai de mobilitat elèctrica. Entre els actes destacats, el divendres a la tarda, durant l'acte inaugural, es realitzarà un homenatge en memòria de Toni Pla, de la marca J. Pla, un dels expositors més veterans del certamen, que ha participat en totes les edicions de Fira Auto fins al seu recent traspàs. A banda d'aquestes qüestions, també tractem altres temes a l'informatiu que us avancem en forma de titulars.
Explicarem també l'informatiu d'avui que jutgen un veí de Balaguer acusat d'agredir sexualment una menor que havia anat a casa seva a retornar-li un gat. La fiscalia demana 5 anys de presó per aquest processat, que nega els fets, de fet els va negar, durant el judici celebrat ahir a l'Audiència de Lleida. Explicarem també que el govern ha aprovat crear un fons extraordinari de 22 milions d'euros per ajuntaments i consells comarcals. L'executiu està en converses amb els grups parlamentaris i creu que no hi haurà cap problema per garantir-ne el suport. També parlarem, d'altra banda, de les exportacions lleidatanes, que baixen un 1,5% entre el gener i el juliol i es queden en els 1.856 milions d'euros. Les vendes a l'estranger remunten al juliol i pugen un 5,3% fins als 374 milions d'euros. En un àmbit més social, el taller L'Estel de Balaguer va ser escenari aquest dimarts a la tarda de l'acte de lliurament dels 485 euros de la recaptació de la tòmbola solidària organitzada per l'Associació de Comerciants Eix Urgell dins de la festa del Tardeix de Balaguer. I també explicarem que les aules de formació de la Noguera arriben enguany a la seva 25a edició i ho celebraran amb un acte especial al Teatre de Balaguer el dimecres 22 d'octubre. Parlarem també avui de que aquest dimecres s'ha presentat la tercera edició de la prova esportiva Les Tres Ermites, un monogràfic de BTT que recorrerà el diumenge 19 d'octubre les principals ermites de la comarca de la Noguera amb l'objectiu de recuperar l'èxit de la mítica prova Ermitaños. D'altra banda, dins de la setmana de mobilitat, el dia abans, el dissabte 18, es farà la 35a edició de la Festa de la Bicicleta, una marxa popular en dues rodes pels carrers de la ciutat i per a totes les edats. I anirem fins a Artesa de Segre, que celebra des d'avui dimecres i fins diumenge la seva festa major, amb una programació variada, combinant música, tradició, activitats infantils i nits amb molts concerts.
I acabarem amb la secció esportiva, avui amb aquests titulars.
En l'apartat esportiu d'avui us parlarem de basquetbol perquè el passat cap de setmana es va celebrar la primera edició del torneig del Club Bàsquet Balaguer, un torneig que va reunir a 300 jugadors i jugadores i que va servir per finalitzar la pretemporada dels equips base del Club Esportiu Balaguerí. I parlarem també de waterpolo perquè el waterpolo Balaguer va jugar el passat dissabte el primer partit amistós de la temporada contra el Pont de Suert en un maig que va servir per aprendre i gaudir del waterpolo.
Balaguer acollirà els dies 17, 18 i 19 d'octubre la 33a edició de Fira Auto, la Fira del Vehicle d'Ocasió, que s'ha consolidat al llarg dels anys com un punt de trobada clau per als amants del motor i per a tots aquells que busquen oportunitats en mobilitat. Aquest dimecres ha tingut l'acte de presentació amb la participació de la paera en cap, Lorena González, el paer de fires Borja Vega i la tècnica de l'àrea Antonieta Martínez. L'esdeveniment, organitzat per Fira Balaguer, comptarà amb 18 expositors que oferiran una àmplia exposició de més de 200 vehicles revisats i garantits, amb opcions per a totes les necessitats i pressupostos. A més dels vehicles d'ocasió, Fira Auto inclourà una mostra d'autocaravanes, remols, maquinària industrial i complements, tots relacionats amb el món del motor. Un dels espais més destacats serà novament el Mercat de la Ganga, ubicat a l'exterior del recinte, on s'oferiran vehicles per menys de 6.000 euros gràcies a la participació de diversos concessionaris i tallers de la zona.
Segons Antonieta Martínez, Fira Auto va més enllà d'un simple aparador de vehicles. És un espai de confiança, qualitat i oportunitats on volem facilitar l'accés a la mobilitat a preus competitius i alhora dinamitzar l'activitat econòmica local.
És que aquesta fira és molt més que un aparador de cotxes, és un espai de confiança, de qualitat i d'oportunitats. Aquí els visitants poden trobar una àmplia oferta de vehicles revisats, garantits i a més amb l'avantatge també que aquests vehicles es poden provar. O sigui, som de les pocs fires que deixen treure el vehicle i poden anar a provar-lo i veure doncs, només la sensació de la seva conducció. No? També creiem que el fet de que estiguin tots junts doncs facilita molt la tasca amb aquest visitant que és un visitant que d'entrada està interessat pel tema, la qual cosa això ja és molt positiu pels expositors. No és una fira per anar a passejar i viure diferents experiències, com pot ser altres formats de fira, evidentment que pots anar a passejar, però sempre ja hi ha un interès, no?, de que sigui una fira de motor, una fira que t'agrada el vehicle o que tens algun interès particular. Com molt bé dit el paer de fires, doncs també el bo és que és una fira que neix del sector, fa 33 anys que va néixer, ho va demanar el sector, i la paeria doncs sempre ha estat de donant-los la mà i intentant doncs que aquesta fira doncs sigui ja un esdeveniment del calendari de la ciutat, no?
La fira també aposta per la sensibilització i l'educació viària. Enguany, el vestíbul del pavelló acull l'exposició didàctica Entre nosaltres, centrada en la prevenció del consum de psicofàrmacs, alcohol i altres drogues entre la població adulta. La mostra, avalada pel Departament de Promoció i Desenvolupament Social, vol conscienciar sobre l'impacte del comportament adult en l'àmbit familiar i social.
Sempre també des de Fira Balaguer apostem una mica per la conscienciació als i les conductores, i cada any s'intenta portar una exposició visual i més potser per anar a fer-hi res, sinó com a recordatori, no?, com una alerta quan entres al pavelló, que és el fet d'estar amb tots els cinc sentits quan vas a conduir. I generalment aquestes exposicions són pensades pel jovent, però no, també hi ha la gent gran que tenen aquest perill, i aquest any el que hem fet és escollir-ne una dirigida a una població adulta. El títol de l'exposició és Entre nosaltres, i que també doncs, el que fa és això, no?, alerta d'aquests perills que moltes vegades no som ni conscients, atesos o portats per les nostres situacions del dia a dia, doncs pot ser d'una malaltia, d'un mal moment, d'un disgust, d'una causa d'estrès, que puguis agafar el vehicle però que puguis haver consumit no tan sols alcohol, sinó drogues o fàrmacs, que això després al moment de la carretera és un perill. I això no ens cansem des de paeria i des del departament doncs, a que sigui una alerta, no?, a dins d'una fira del vehicle, que el que volem és que se'n vengui molts, però que el conductor o la conductora en sigui conscient.
Com ja és tradició, Firauto també reservarà un espai a la mobilitat elèctrica amb l'exposició de vehicles i bicicletes elèctriques, així com plafons explicatius i material audiovisual per conscienciar sobre la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Per facilitar la visita a les famílies, s'han habilitat espais infantils amb activitats com un circuit de motocicletes elèctriques i un circuit slot situat a l'entrada del pavelló. La Bairan Cablo Nena González ha explicat que el divendres a la tarda, durant l'acte inaugural, es realitzarà un homenatge en memòria de Toni Pla, de la marca J. Pla, un dels expositors més veterans del certamen, que ha participat en totes les edicions de Firauto fins al seu recent traspàs.
Enguany, dins de l'acte inaugural, que tindrà lloc divendres a les 5 de la tarda, farem un reconeixement en memòria d'un dels expositors que ha estat present des de la primera edició, no ha fallat mai, a més ha estat un dels impulsors també d'aquesta fira, no?, un dels que va proposar de fer aquesta fira, i que malauradament aquest any ens ha deixat. Per tant, farem un reconeixement al Toni Pla, del concessionari J. Pla, en memòria de ja que enguany ens ha deixat.
Des de l'organització s'ha convidat a tota la ciutadania a visitar la fira i aprofitar les múltiples oportunitats que s'hi oferiran. És una bona ocasió per descobrir novetats, fer compres de proximitat i contribuir a la dinamització del sector, afirmen des de Fira Balaguer. La fira obrirà portes el divendres a la tarda i continuarà dissabte i diumenge amb horari de matí a les 10 fins a les 2 i a les tardes des de les 4 fins a les 8.
En l'àmbit de successos, parlem que l'Audiència de Lleida ha jutjat aquest dimarts un veí de Balaguer acusat d'agredir sexualment una noia de 15 anys. Els fets van passar el 21 d'agost de l'any 2021, quan la menor va anar a casa del processat a retornar-li un gat que era al carrer.
El gat de l'home, de color taronja, solia passejar entre les taules de la terrassa del bar que la mare de la menor regentava a la plaça del Mercadal, i en alguna altra ocasió ella ja havia anat a retornar-lo als seus propietaris. El dia dels fets, però, l'home va obrir la porta de casa seva, va agafar el gat i després l'hauria agredit. Segons la declaració de la menor, que s'ha reproduït com a prova preconstruïda al judici, l'home la va agafar, la va obligar a tocar-li els genitals, la va petonejar i va intentar forçar-la a entrar a casa. La noia, però, se'n va poder desfer i va fugir. Per la seva banda, l'home ha negat els fets, si bé en un primer moment ha declarat que no coneixia la menor, després ha admès que era una companya de classe de la seva filla. Els Mossos, que van acudir al lloc, han declarat que van veure la noia afectada, angoixada i plorosa, i que els va relatar que havia reconegut el gat i que havia anat a portar-lo al veí del primer pis. Els psicòlegs que van entrevistar la menor han donat credibilitat al seu relat i han destacat que sempre s'ha mantingut fidel a les versions anteriors que havia donat dels fets. La fiscal ha mantingut que l'home va consumar una agressió a la menor per tal de satisfer els seus desitjos sexuals. La fiscalia ha mantingut la petició de 5 anys per agressió sexual a menor i l'expulsió del país quan compleixi 2/3 parts de la pena. També ha demanat una prohibició de comunicació i aproximació a menys de 100 metres durant 5 anys, 5 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 3.000 euros. Per la seva banda, la defensa ha reclamat l'absolució de l'home perquè no hi ha proves perifèriques que reforcin la versió de la denunciant i perquè el seu parer... Les seves declaracions han sigut inconsistents i contradictòries. El judici, que s'havia suspès en un parell de vegades en els últims mesos, ha quedat finalment vist per a sentència.
Encetem un bloc econòmic parlant que el Consell Executiu ha aprovat crear un fons extraordinari de 22 milions d'euros per a ajuntaments i consells comarcals. Això ha anunciat el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, després d'una reunió amb representants d'ens municipalistes en què també ha participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau. L'executiu està en converses amb els grups parlamentaris i creu que no hi haurà cap problema per garantir-ne el seu suport.
En una roda de premsa després de la reunió, Amor ha celebrat que s'hagi pogut arribar a un acord amb les entitats. Segons ha explicat, des de l'Associació de Municipis com des de la Federació de Municipis els havien fet arribar propostes en aquesta direcció i des del govern s'ha fet un esforç per poder-les complir. Amor ha concretat que els 22 milions d'euros provenen dels suplements de crèdit aprovats pel govern davant de la falta de pressupostos.
El govern té molt clar que quan a un municipi, a una ciutat, a un ajuntament o a un consell comarcal, a una entitat municipalista li va bé, al país li va bé. És importantíssim poder dotar de recursos i d'eines als consells comarcals i als ajuntaments i aquesta és la voluntat d'aquest suplement extraordinari que aprovarà avui el govern, que després anirà al Parlament a ratificar-se i que el que intenta és doncs, això, dotar de 22 milions d'euros als ens locals, de manera important als consells comarcals, vista també la proposta que les entitats municipalistes ens van fer arribar al govern, una proposta que hem treballat conjuntament per millorar-la i que estem molt satisfets de que així hagi sigut.
Aquest fons extraordinari de 22 milions d'euros s'afegeix a la distribució ordinària del Fons de Cooperació Local de Catalunya. La suma total d'aquests dos instruments ascendeix a 168 milions d'euros, un increment de 22,7 milions d'euros respecte de l'exercici de l'any 2023, l'últim exercici amb pressupost aprovat. El fons serà incondicional, no estarà vinculat a cap despesa concreta i vol ajudar els ens municipals en el seu dia a dia. Pel que fa als criteris de distribució per habitants, els municipis rebran un augment del 20% en el cas de tenir fins a 500 habitants, d'un 15% aquells que tenen entre 501 i 2.000 habitants, d'un 10% aquells que tenen una població superior als 2.000 habitants. Tant l'Associació Catalana de Municipis com la Federació de Municipis de Catalunya han celebrat l'acord amb el govern. La presidenta del Fòrum Comarcal de la CM, Sònia Gràcia, ha assegurat que l'aportació extraordinària ajudarà molt els consells comarcals, però ha demanat que tingui continuïtat perquè, segons ha remarcat, són la primera porta on piquen els municipis petits. Per la seva banda, el vicepresident de la FMC, Marc Solsona, ha destacat que aquesta dotació no és un acte menor, sinó que és un acte de reafirmament i suport. De totes maneres, ha aprofitat per reclamar que s'aprovin uns pressupostos a la Generalitat per poder seguir millorant el finançament local.
I des de les entitats municipalistes, doncs un govern que ens ha escoltat, que ha atès les nostres demandes, però també que ho ha de provar avui a través d'un Consell Executiu, bàsicament perquè no hi ha pressupostos. I penso que és important que puguem dir això, si volem millor finançament pel món local, si volem una futura llei d'hisendes locals, si volem incrementar no el 20%, sinó més de cara a l'any que ve, el suport del Fons de Cooperació als Consells Comarcals, si volem generar una sèrie de serveis i recursos útils per a la gent, ara més que mai, i així es veu, fa falta que també el país es pugui dotar també de pressupostos.
I també dins d'aquest bloc econòmic, les exportacions de productes de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran han baixat un 1,5% entre els mesos de gener i juliol i assoleixen la xifra de 1.856 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Economia fetes públiques aquest dimarts. Malgrat aquesta davallada del que portem d'any, les vendes a l'estranger han augmentat al juliol un 5,3%, assolint la xifra de 374 milions d'euros. Això es deu principalment a un increment de les vendes del sector agroalimentari, les begudes i el tabac, que han arribat als 270 milions d'euros, un 5,6% més que el mes anterior. Això no obstant, en el que portem d'any, aquest sector pateix una forta davallada del 5,3%, amb 1.170 milions en vendes. Pel que fa a l'àmbit català, en quant a les exportacions catalanes, als Estats Units van pujar un 6,9% al juliol respecte al mateix període de l'any passat, fins als 448 milions d'euros, segons les dades que ha publicat el Ministeri. L'augment arriba al mes previ de l'entrada en vigor dels aranzels de Donald Trump a la Unió Europea, que finalment es van fer efectius el 7 d'agost. El repunt observat en els intercanvis cap al país nord-americà contrasta amb la tendència observada a escala global, ja que les vendes a Catalunya a l'estranger van caure un 0,5% anual al juliol, fins als 9.200 milions d'euros. El dèficit comercial, en l'acumulat entre gener i juliol, va augmentar fins als 8.237 milions d'euros, significativament per sobre dels 5.700 milions del 2024. El taller L'Estal de Balaguer ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de l'acte de lliurament de la recaptació de la tòmbola solidària organitzada per l'Associació de Comerciants Eix Urgell dins de la festa del Tardeig de Balaguer.
Aquest era el segon any que realitzava la iniciativa, coincidint amb el segon aniversari del Tardeig. L'any passat la recaptació es va destinar a la FALL, l'Associació de Familiars Alzheimer de Lleida, i aquest any, des de l'associació, es va decidir que els fons beneficiïn l'Estel. La tòmbola solidària comptava amb lots aportats principalment pels comerços de l'associació i alguns altres establiments de la ciutat. Els assistents a la festa podien participar amb un donatiu de 5 euros que assegurava un premi segur, fent que cada contribuent s'endugués un dels lots. Així ho ha explicat Xavier Valdomà, president de l'associació.
És el segon any que ho fem. El primer any la vam fer a favor de la FALL, l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Lleida, però és aquí a Balaguer, tenen una d'això aquí a Balaguer. I aquest segon any ho hem fet a favor de l'Estel. I el que hem fet avui ha sigut pues, l'acte d'entrega del talonari amb els diners de la recaptació de la tòmbola solidària. La tòmbola solidària, pues, els comerços de l'Associació de Comerciants d'aquí de l'Eix Urgell i alguns comerços d'alguna altra associació, però això és més puntual, col·laboren amb nosaltres, donen un detall i llavors bueno, per una butlleta que val 5 euros i té un premi assegurat, és la participació que fa la gent que vol participar, diguem, amb nosaltres.
En total, la iniciativa ha recaptat 485 euros que aquest dimarts han estat lliurats a l'associació L'Estel per continuar amb els projectes i activitats de l'entitat. Des de l'Associació de Comerciants de Urgell han destacat la voluntat de consolidar aquesta tòmbola com una cita anual dins del Tardeig amb l'objectiu de donar suport cada any a una entitat diferent de la ciutat i continuar fomentant la solidaritat local.
I també dins d'aquest bloc social, destaquem que les aules de formació de la Noguera arriben enguany a la seva 25a edició i ho celebraran amb un acte especial al Teatre Municipal de Balaguer. Enguany les aules de formació de la Noguera arriben, com dèiem, als seus 25 anys d'història i ho volen celebrar amb un esdeveniment obert a tota la ciutadania. La celebració tindrà lloc el proper 22 d'octubre al Teatre Municipal de Balaguer en un acte que reunirà participants de les aules, alcaldes i alcaldesses dels municipis implicats i veïns i veïnes de la comarca. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una benvinguda institucional en reconeixement a aquests 25 anys de trajectòria i compromís amb l'aprenentatge al llarg de la vida. Tot seguit, el públic podrà gaudir de l'obra de teatre Quan ell és ell i ella, a càrrec de l'Associació Lo Riu, una proposta cultural que promet emocionar i fer reflexionar el públic assistent. Un cop finalitzada la representació, hi haurà un refrigeri per compartir l'ocasió i continuar fent comunitat al voltant de les aules. L'acte serà gratuït i obert al públic amb la voluntat de donar a conèixer el projecte i a atreure noves persones interessades a participar en les activitats formatives que any rere any ofereixen les aules. El director dels Serveis Socials del Consell Comarcal de Noguera ha explicat que enguany volien celebrar aquests 25 anys d'una forma ben especial.
I vam estar donant toms, no? Perquè dius, bueno, ara què podem fer? Arriba el moment de fer els 25 anys i ben bé no sabíem per on tirar, perquè no és el mateix que dius, bueno, pues això ho han fet a la ciutat de Balaguer, ho han fet a Pons, ho han fet a un altre municipi, i dius, vale, pues ho fem en aquest municipi i ja està, és molt fàcil, ho organitzem i tal, no? Però, clar, 15 municipis diferents que participen, 15 municipis que a poc a poc s'han anat engrescant, que la gent ens ho reclama i ho troba a faltar quan ja estem a punt de començar, que encara no veniu, sí, que encara no feu.
Ara ja me diuen que no dieu res, si estem a punt.
I llavors dubtàvem, no?, una miqueta de dir què podem fer. Llavors, demanant a l'Ajuntament de Balaguer, que també els vull agrair la seva col·laboració, ens han deixat doncs l'espai del Teatre Municipal. És ben cert que nosaltres no podrem disposar de transport pels 15 municipis, pels 15 o pels 30, que també si volen vindre més gent, que és cap problema.
Sí,
que,
està obert a tothom.
És gratuït i està obert a tothom. I aleshores vam pensar de dir, bueno, doncs fem això, fem una miqueta de benvinguda, com deia l'Àurea, fem aquest espai d'una activitat també cultural, que sigui doncs una obra de teatre, i a partir d'aquí doncs donarem una miqueta per iniciades les aules del curs 25-26, sí. I sí que és ben cert que després ja anirem poble per poble
a fer
les conferències, vull dir que també hi haurà un primer dia a cada un dels municipis, però
lo
que és la inauguració doncs més o menys ja estarà feta. Sí que ens sap greu perquè ens trobarem que hi haurà doncs diferents persones que no podran acudir, ja sigui per tema transport o sigui pel que sigui, però és que clar, no sabíem,
no
veiem quina era la millor solució i vam dir, bueno, doncs tanquem el tema, optem per aquesta.
Les aules de formació tornaran aquest mes d'octubre amb un nou curs 2025-2026 ple de coneixement i cultura. La primera sessió tindrà lloc el proper dimecres, dia 29 d'octubre, donant el tret de sortida a un programa que oferirà conferències setmanals de temàtiques variades. La inscripció al curs té un cost simbòlic de 30 euros i inclou no només l'assistència a totes les conferències, sinó també la participació a la sortida cultural de Cloenda, que se celebrarà durant el mes d'abril. Les aules es consoliden així com un espai de trobada intergeneracional que fomenta l'aprenentatge continu i la curiositat per descobrir nous horitzons. Per a més informació i inscripcions, les persones interessades poden adreçar-se al Consell Comarcal Noguera i preguntar per Aurea Camacho. En el bloc d'agenda destaquem que Balaguer celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat amb tres propostes que tindran la bicicleta com a protagonista: la Tres Ermites, la Festa de la Bicicleta i el Rebicicle. La presentació de les tres activitats s'ha dut a terme aquest dimecres amb la presència de la Pera en Cap, Lluena González, la Pera d'Esports, Laia Vilardell, i la Pera d'Educació i Infància, Anna Profitós, a més del tècnic d'Esports, Albert Marbà, i la tècnica d'Educació, Imma Montoliu, que han donat tots els detalls.
Laia Vilardell ha explicat durant la presentació que la Paeria ja fa més de 15 anys que se suma a la Setmana de la Mobilitat amb la Festa de la Bicicleta, a la que s'ha incorporat ara altres propostes com aquesta Tres Ermites i finalment el Rebicicle, que ajuda a incloure els escolars en aquesta proposta de mobilitat sostenible.
La Paeria de Balaguer ja fa més de 15 anys que està col·laborant en aquesta setmana amb lo que és la Festa de la Bicicleta, que enguany serà el dissabte a la tarda. Aquests últims 3 anys vam intentar des de la Paeria tornar a rescatar el que al seu dia va ser la prova dels ermitanyos, que era una prova magnífica, i a poc doncs estem, jo crec que ho estem aconseguint, ja serà la tercera edició que fem la prova aquesta dels Tres Ermites, que agafa aquest relleu. I després farem la segona edició enguany del Rebicicle, que és una activitat més que l'any passat va anar molt bé per incloure els escolars de Balaguer en aquesta setmana de la mobilitat utilitzant la bicicleta com a transport.
Pel que fa a les Tres Ermites, des de l'àrea d'esports de la Paeria de Balaguer es manté l'organització d'aquesta prova esportiva que havia estat significativa en l'àmbit comarcal i territorial, un monogràfic de BTT que vol recórrer les principals ermites de la comarca, la de Cérvoles, al terme municipal 2 de Balaguer, la de la Mare de Déu de Montalegre a Vilanova de la Sal i corresponent al terme de les Avellanes i Santa Linya, i finalment l'ermita de Sant Jordi, del terme de Camarasa. L'objectiu de la iniciativa és recuperar l'èxit d'aquella mítica ermitanyos amb gairebé 25 edicions a les esquenes de forma consecutiva i que per diversos motius, entre ells la pandèmia, va clausurar aquesta gran festa de la BTT. Així doncs, el proper 19 d'octubre es donarà el tret de sortida a la tercera edició d'aquesta Tres Ermites amb tots els ajuntaments i la Diputació com a promotors, amb la col·laboració també dels diversos clubs locals i amb la implicació de l'equip educatiu del mòdul de grau mitjà d'activitats físiques esportives del Medi Natural, de l'INSA, al Matà. Albert Marval, tècnic d'esports, ha explicat que la Tres Ermites busca un patró de participants més esportius que les altres propostes d'aquella setmana de mobilitat, però sense ser una prova competitiva. Continua buscant la promoció dels hàbits saludables i del territori. Marval ha recordat que serà una edició continuista, intentant aconseguir els 300 participants inscrits.
La veritat és que és un complement més a la festa de la bicicleta i al rebicicle que tenim, i aquesta busca evidentment un patró de participants que potser és una mica més esportiu i una mica més de caps de setmana, però no deixa de buscar res a nivell competitiu, sinó que busquem més simple i senzillament la participació i promocionar el territori, promocionar evidentment els hàbits saludables i la promoció d'això. Continua de tindre aquesta miqueta de ganes d'efectivitat física i salut. La veritat és que no tenim coses molt, molt significatives per aquesta nova edició. Mantindrem una mica tot el que és, evidentment, les tres sortides a cada una de les ermites, l'arribada aquí amb aquest dinar popular que fem de germanor i de festa, evidentment, i intentar aconseguir que aquestes 300 participants, que són els que busquem, vale, per tornar a donar aquest caire de festa i de plus a tota la setmana aquesta que busquem de la setmana de la mobilitat europea.
La prova no tindrà premis per categories ni generals, només una cronoescalada per cada ascensió a cada ermita per als més competitius. Els participants podran escollir entre tres recorreguts adaptables segons les forces, després de la primera ermita, després de dues o completant el circuit gairebé de 90 km i 2.200 metres de desnivell acumulat. Els inscrits rebran enguany un paravent, trencant la dinàmica d'oferir productes de proximitat. Tot i això, des de l'àrea d'esports han volgut agrair la implicació de totes les empreses que han donat suport en edicions anteriors i s'ha explicat que enguany aquests productes es destinaran a obsequis puntuals. Com a prèvia a aquesta prova, el dissabte 18, el dia abans, se celebrarà la 35a edició de la Festa de la Bicicleta. Aquesta és una marxa popular en dues rodes i per totes les edats. Els participants recorreran els carrers de Balaguer amb dues rutes habituals ja. La primera per l'Eixample i tot el marge esquerre del riu Segre, i una segona amb un petit trajecte pel centre històric. La jornada es mantindrà el dissabte a la tarda, amb el punt de trobada al pavelló Molí de l'Esquerrà, que ja va oferir bons resultats en l'edició anterior per coordinar sortides, participants i voluntaris. La Pairancap Lorena González ha recordat que des de la Paeria s'aposta per aquest tipus d'activitats esportives que fomentin la mobilitat sostenible, i una mostra és els anys que fa que es desenvolupa la Festa de la Bicicleta. González, de fet, ha convidat a tothom a participar i tenint en compte que la inscripció té un preu simbòlic d'un euro.
Des de la Paeria estem apostant molt per aquest tipus d'activitats, evidentment dins del marc de la Setmana Europea de la Mobilitat sí que és important tenir activitats des de la Regidoria d'Esports de mobilitat sostenible, no? D'agafar la bicicleta, de fer esport, de fer salut. És molt important tenir aquest tipus d'activitats i, a més, també anem rebent inputs, no? I també tenim la intenció d'analitzar possibles instal·lacions de carril bicis, és a dir, tenim una mentalitat molt enfocada en anar, diguéssim, cap a aquesta via, no? Una de les activitats també que tindrà lloc dins aquesta setmana serà la Festa de la Bicicleta, que ja fa molts anys que la tenim, aquesta festa familiar, que tindrà lloc amb una sortida des del Molí de l'Esquerra a partir de 4:45 de la tarda del dissabte 18 d'octubre, on es faran aquestes dues rutes, una més per l'Eixample, l'altra pel centre històric, i acabarà doncs, amb el berenar per a tots els participants i simplement la inscripció amb un euro, un preu simbòlic, accessible a tothom i invitar a tothom perquè pugui participar-hi, fer esport, fer salut i apostar per la mobilitat sostenible.
En aquesta 35a edició es vol mantenir el missatge pedagògic de la jornada que promou la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i de mobilitat urbana. També es mantindrà el límit de 300 participants que facilita els reagrupaments, les petites reestructuracions de les rutes i el berenar popular amb porcions i pícnics individualitzats, fomentant alhora els hàbits saludables. La Festa de la Bicicleta continua sent una activitat destacada d'aquesta setmana de la mobilitat sostenible, però la setmana també es complementa amb el rebicicle, un programa escolar adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària i 1er d'ESO. Després de l'èxit de l'any passat, amb més de 500 participants, enguany es repetirà el recorregut pels carrers de la ciutat i s'hi afegiran tallers de manteniment i seguretat en l'ús de la bicicleta. Anna Profitós ha explicat en què consisteix l'activitat, ressaltant que en l'edició de l'any passat va agradar molt i que per fomentar a tots els alumnes hi puguin participar, des de la Paeria s'intentarà aconseguir una bicicleta per a aquells infants que no en disposin i vulguin participar de la jornada.
És una activitat que vam inaugurar l'any passat, que va tenir molt èxit, va agradar molt a les escoles i sobretot als seus alumnes, els escolars, i consisteix en que els alumnes surten des dels seus centres educatius es trobaran a la plaça del Mercadal i des d'allí faran com un circuit que estarà molt pautat, no hi haurà cap perill de res, i tornaran a la plaça del Mercadal on tindran un espectacle de clausura. Convidem a totes les escoles a afegir-s'hi amb aquesta activitat. Els alumnes que no tinguin bicicleta també se'ls intentarà ajudar dins de les nostres possibilitats a aconseguir-ne una per a que tots puguin participar d'aquesta activitat que és molt engrescadora i és un mitjà molt saludable per a moure'ns per Balaguer, que és una ciutat bastant planera i assequible.
Va adreçada a alumnes de...?
Va adreçada a alumnes de 5è i 6è de primària i també als alumnes de 1er de l'ESO.
Ja està.
La jornada del Rebicicle es clourà per segon any amb un esmorzar saludable i amb una exhibició de bike trial a càrrec de l'equip de César Canyes.
I acabem aquest bloc parlant de festes majors perquè Artesa de Segre celebra del 24 al 28 de setembre la seva festa major amb una programació variada que combina música, tradició, activitats infantils i nits de concert. Els actes començaran aquest dimecres amb un vespre d'havaneres i ron cremat a la plaça del Patac, a càrrec del grup Arrels de la Terraforma. Dijous serà el torn dels més joves amb activitats infantils a la plaça de Vall i el tradicional Correbars, que donarà pas a mitjanit al concert de versions al pavelló amb els grups de Noche, l'Oreja de TikTok i el DJ Roy. Divendres a migdia hi haurà sardanes i la tarda començarà amb l'activitat al pavelló amb el concert i ball de l'orquestra Rosaleda. A la nit arribarà una de les cites més esperades, la nit jove 2025, amb Roxy, la Noche Ochentera i Digitàcies. Dissabte la música tradicional tornarà a ser present amb sardanes i ball amb l'orquestra Meravella, que també oferirà el concert de tarda. Al vespre, davant del pavelló, hi haurà la festa alternativa amb Radio Crimen, The House Punk i la Pandilla Calabongó. A la mateixa hora i a dins del pavelló hi seran Enfiestaos, Brou i DJ Moncho. Finalment, el diumenge se celebrarà la cloenda de la festa major amb sardanes al migdia i a la tarda el concert i ball llarg de tarda amb l'orquestra Venus al pavelló. I fet aquest punt, us deixem ara sí en la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim l'apartat esportiu d'avui parlant de basquetbol. El passat cap de setmana es va celebrar la primera edició del torneig del Club Bàsquet Balaguer, un torneig que va reunir a 300 jugadors i jugadores i que va servir per finalitzar la pretemporada dels equips base del Club Esportiu Balaguerí. L'esdeveniment va ser un èxit durant els dos dies que va durar aquest esdeveniment, on el pavelló 1 d'octubre va ser seu dels partits que es van disputar en les categories masculines i femenines, on van participar un total aproximat de 300 jugadors i jugadores que van jugar un total de 48 partits amb 30 equips diferents, amb un certamen on es van disputar tots els partits planificats, desenvolupant-se amb total normalitat. La coordinadora de Cistella Petita del Club Bàsquet Balaguer, Aida Bondia, va valorar positivament l'esdeveniment per la posada en escena dels equips base del conjunt de la capital de la Noguera. Cal destacar el gran paper dels equips balaguerins que van guanyar en les categories de júnior masculí, cadet masculí, infantil masculí, mini masculí i júnior femení. Bondia es va mostrar satisfeta per haver donat partits de qualitat als més joves, però creu que aquest torneig no era per guanyar les competicions, sinó per preparar els equips per les seves respectives competicions que arrencaran aquest proper cap de setmana.
Sí que és veritat que els van poder donar als equips de casa doncs, partits de qualitat i sí que, bueno, sí que és veritat que vam quedar en moltes categories, vam quedar primers, però crec que no era un torneig que anava de quedar primers o segons, sinó el que he comentat anteriorment de poder fer diversos partits abans de lo que ja és més seriós, que és la competició en si.
La coordinadora explica que ben aviat enviaran una enquesta de satisfacció als clubs participants per saber la seva valoració del torneig i avança que els clubs participants estaven contents pel fet de poder disputar molts partits i posar-se a punt per la nova temporada.
Doncs la veritat és que, clar, que no hem fet el feedback doncs, perquè volem fer com un tancament, doncs, enviant alguna enquesta o així de valoració a la resta de clubs, però sí que el poc que hem pogut parlar o que ens han pogut dir els entrenadors, doncs el mateix que nosaltres, doncs, que els va anar molt bé el fet de poder fer bastants partits abans de començar la competició, vull dir, al final. I sí que l'organització, igual que ara l'any que ve, el que necessitem és més mans, perquè com més mans ets, doncs tot va més rodat. Però sí que el fet del dinar i de poder quedar-se allà i tots junts ho valoraven molt, molt positivament.
La intenció del club és que el torneig vagi creixent, millorant aspectes interns com el nombre de persones que estiguin a dins de l'organització i s'acabi convertint en un esdeveniment esportiu que se celebri cada temporada i que serveixi per la posada a punt dels equips base del Club Bàsquet Balaguer. Deixem el basquetbol i anem a parlar de waterpolo, perquè el waterpolo Balaguer va jugar el passat dissabte el primer partit amistós de la seva temporada esportiva contra el Pont de Suert en un maig que va servir per aprendre i gaudir del waterpolo. El club esportiu balaguerí va presentar 10 jugadors que es van enfrontar al conjunt de la capital de l'Alta Ribagorça en un maig que va acabar amb un resultat ajustat 9-10 favorable als pontarrins en el maig que es va disputar a les piscines municipals de Balaguer. La membre de la Junta del Waterpolo Balaguer, Paula Curto, valora positivament el partit perquè van competir fins al final i perquè els va servir per veure en quins punts falla l'equip i per com enfocar els entrenaments d'aquesta temporada amb la finalitat de millorar els punts dèbils.
La veritat que en general molt bé, va estar molt igualat i sí que és cert que la temporada passada a Pont de Suert els partits que vam fer ens portava bastant a més avantatge. Llavors, esta vegada bé. Sí que és cert pues, que al final al jugar contra altres equips pues, veus en quins punts fallem i també ens serveix pues, per saber com enfocar els entrenaments d'aquest any per millorar aquests punts dèbils que ens han fet perdre per un.
Curto creu que els aspectes a millorar de cara als pròxims compromisos és millorar el posicionament dels jugadors a la piscina i jugar més com a equip.
Jo crec que sobretot els aspectes a millorar que tenim és aprendre millor com posicionar-nos cada un per jugar de manera més eficient com a equip. Perquè sí que és cert que a vegades ens costa una miqueta veure on ens hem d'ubicar i això, i jugar més com a equip. Però crec que és algo que ara al final és això, s'ha incorporat gent nova i encara no tenim molt clar quina posició juga cadascú, però ara l'han entrenant i això és algo que millorarem i segur que per als pròxims partits veurem la diferència.
El pròxim rival del conjunt balaguerí podria ser els Dracs de València. En el cas que s'acceptés jugar a l'amistós, el partit de germanor es disputaria el 17 d'octubre en terres valencianes.
Arribem al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una mirada als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que obre la seva portada explicant que la paeria de Lleida sancionarà la prostitució al carrer i dir coses vexatòries a les dones. Es reformarà l'ordenança per regular el respecte a la dona en espais públics. La fotografia de central es mostra la primera nevada al Pirineu, que es va produir ahir al port de la Monaigua. En l'àmbit de successos, demanen 23 anys de presó a l'acusat de matar un taxista a la Bordeta. La víctima va rebre 27 punyalades l'any 2020. 22. I 14 aspirants catalans a ser maquinistes de tren es formen a Lleida. La Mañana publica en portada que el Pla d'Urgell emplaça Illa a ordenar l'allau de projectes de biogàs. També denuncia mancances en sanitat i transport escolar. Educació reunirà amb la família del jove que es va treure la vida per bullying a Almacelles, amb la finalitat d'investigar i verificar totes les possibles situacions. És un altre dels titulars d'aquest rotatiu. I Nova denuncia l'Horta per una raça d'alta tensió. L'associació Horta Sud denuncia que Solari està obrint una raça per la línia MAT sense tenir el permís d'obres. Finalment, el Punt Avui publica un reportatge on explica que la plataforma en defensa de l'Ebre farà coincidir la celebració dels 25 anys amb una nova campanya contra la seva sobreexplotació. En l'Observatori Municipal, el rotatiu barceloní posa el focus a Balaguer i explica la reclamació que està fent el govern local per aconseguir l'autovia a Lleida i la connexió ferroviària amb el Pirineu amb la finalitat de recuperar l'estatus de segona ciutat de Ponent. I l'Esportiu obre la seva edició d'avui explicant que l'Ajuntament de Barcelona no autoritza encara l'obertura del Camp Nou per no complir amb les mesures de seguretat pactades. Amb aquest repàs als titulars dels diaris, ara sí, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dimecres.